Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, oració. En les denes del rosari hi tinc escrit el teu nom, amb boira de fina albada, que desperta els meus matins amb sons de color de sempre. Avui seré al meu jardí, quan les flors siguin obertes, i vestiré un vell ramell de tots aquests meus silencis per l'altar del teu record. Els meus llavis són paraules amb ombres de solituds que cerquen per les escletxes de les meves enyorances l'aroma del teu amor.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Connecta amb la teva música, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, connecta amb la fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, sintonitza la fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música. Del 12 al 16 de juny descobriràs molts dels tresors de la Itàlia del Sud amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a conèixer la Puglia i Basilicata. Coneixerem Metaponto, Brindisi, l'Abadia de Cerrate, Lecce, Alberobello i molt més. Del 12 al 16 de juny, la Puglia i Basilicata amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Bé, un dia més amb el Rafael Argullol per parlar avui de la passió per l'avarícia. I com fem amb tots els programes, fem una petita introducció. Molière, en la seva comèdia teatral L'avar, ens endinsa en la figura de l'avar com a patologia extrema, com a malaltia de l'ànima i de la raó, però també el ridícul de la condició humana, un home sense mesura que acumula misèria mentre acumula riquesa, que més que beneficiar-lo, l'acaba perjudicant. Tindre-ho tot i encara més per no tindre res. En el mercader de Venècia, el jueu Shylock encarna l'usura, que moltes vegades acompanya l'avar. Shylock veu l'oportunitat de guanyar a un tipus d'interès alt, molt alt, diners de la desgràcia dels altres. Les condicions que posa o imposa Shylock, que és avar i usurer, és que en el cas d'Antonio, que li demana uns diners o un tipus d'interès molt alt, és que en el supòsit de que aquest no pugui pagar, li lliuri una lliura de la seva carn. La figura de Shylock mostra com els jueus, com són, des de la concepció dels cristians, com usurers, com avars. A l'avar com a passió negativa, negra, ha creat tòpics que han provocat estereotips per ridiculitzar a col·lectius, fins i tot com els catalans. Se'ns diu tacanyos, per ser un poble laboriós i poc gastador, que genera un tret negatiu, com el dels jueus, que ha generat, en alguns aspectes, una certa dimensió d'exclusió. Inclús a l'avar, en la seva paròdia, pantomima, és molt fàcil de reflectir amb gestos i expressions. Un avar és sempre miserable. La passió per l'avarícia, per acumular, per obtenir, per no perdre, per controlar tota possible pèrdua, és una passió antiga, per no gastar en res. El moment culminant d'aquesta passió és quan el guany que obté a l'avar amb aquesta passió no és el moment que acumula la riquesa, sinó el moment abans d'acumular-la. És a dir, aquell instant en el que l'avar té la impressió que tindrà una mica més del que tenia. Quan a l'avar li brillen els ulls, com en el popular tio Gilito de la factoria Walt Disney, que no pot deixar de mirar els diners, és el moment de la febre, de la passió desbocada. Un cert que estalvia, no per precaució, un avar ho fa per passió i, per què no dir-ho també, per por. En un moment de crisi d'un món occidental connectat a l'opulència, la figura de l'avar perd gran part dels seus contorns. Quan abans la gent no tenia res, o poc, a l'avar es veia molt. Ara que tenim molt, a l'avar quasi bé no es veu. Rafel, com hem de veure la figura, la passió per l'avarícia, i en concret també de l'avar, en els moments actuals? És a dir, és una passió que segueix estant d'actualitat, com hem vist amb altres passions, o és una passió que ha anat perdent la seva caracterologia primària?
No, jo crec que està completament vigent. Totes les passions de les quals hem anat parlant aquí, totes són passions vigents, malgrat que s'hagin manifestat fa centenars o fa milers d'anys. Mm-hmm. En el cas de l'avarícia, és tan vigent que qualsevol de nosaltres, tu i jo, si repassa una mica, trobarà fàcilment perfils d'avarícia al teu voltant. O sigui, hi ha molta gent avara. Molta gent avara d'una manera antropològica, per exemple, avara amb la manifestació de les expressions de generositat cap a l'altre, avara amb els sentiments, i el que seria l'avarícia en estat pur és avara amb aquest fetichisme de les altres avarícies, que són els diners. Per tant, jo sí que jo fàcilment ara podria aïllar a la meva memòria el perfil d'una dotzena de coneguts a bars, amb totes les característiques pràcticament assenyalades per Molière i per Shakespeare. Únicament que a la bar dels nostres dies, com tu has dit molt bé, queda com una mica soterrat, i a més queda amagat dins de l'exuberància del que podríem dir és el capitalisme de casino, el capitalisme especulatiu, on la usura i l'avarícia moltes vegades es converteix gairebé en un espectacle recollit pels mitjans de comunicació. Però jo crec que sí, que l'avarícia és una característica constitucional de la condició humana que actua, i és aquella característica basada en l'extrema por. Moltes de les passions que hem anat repassant aquí tenen un lligam amb la por. En el cas de l'avarícia és un lligam molt directe. L'avar creu que està creant la seva fortalesa a través precisament de la seva avarícia. Per això la figura de l'avar que està comptant els seus diners, que està d'alguna manera defensant-se sota les muralles o darrere les muralles dels seus diners, és una figura, jo crec, molt vàlida. Jo aquí voldria recordar una de les pel·lícules que preferides meves de tota la història del cinema, però que es veu molt poc perquè té un metratge molt estrany, que és l'història immortal d'Orson Welles, que el protagonista, encarnat pel propi Orson Welles, és un personatge que les perspectives de l'avarícia arriben a ser tan ben tractades que no sé si recordaràs que a la nit es fa acompanyar d'unes lectures, però aquestes lectures són exclusivament els seus llibres de comptabilitat. O sigui, és perfecta aquesta troballa de que l'única literatura que realment excita a l'avar és la literatura dels seus llibres de comptabilitat, on hi ha el testimoni, on hi ha el registre de la seva avarícia.
I ara que tres el cas, diguéssim, de Orson Welles, tornant a l'àmbit literari, Dickens, amb el personatge d'Oliver Twist, del que seria el lladre, que és el que dirigeix aquell grup de nanos, manifesta un aspecte molt interessant, diguéssim, del ser avar, i és que no és una riquesa de l'absolut, sinó que és una riquesa de lo que hi ha. És a dir, que no és tant l'avarícia, com deia abans en la meva exposició del tio Gilito, que quan obre la seva estança tot són dòlars i dòlars i dòlars, sinó que en aquest cas de l'Oliver Twist és un avar que d'alguna manera acumula la misèria que ha anat els seus nanos robant dels altres. No?
Clar, perquè l'avar és un heroi dels paisatges de misèria. A les èpoques d'opulència no hi ha avars, o no hi ha avars visibles. O sigui, quan nosaltres pensem en Babilònia, en Nínive, no pensem en avars. En canvi, l'avar sorgeix enmig del paisatge de la misèria. Això, n'hem tingut una experiència molt clara amb aquests darrers anys, quan l'anomenada crisi ha instal·lat un paisatge que fins i tot a les cantonades de les nostres ciutats han anat sorgint les botigues de comprador, les botigues on la gent podia anar a vendre les quatre joies que tenia, que els hi pagaven molt malament. Per què? Perquè l'avar, d'alguna manera, necessita de la necessitat dels altres per arribar a prosperar. Un avar rodejat de gent que no té necessitats no té cap sentit. L'avar xupa de la necessitat dels altres, viu a l'hàbitat de la necessitat dels altres, disfruta d'aquest hàbitat. Per tant, jo diria que hi ha dos elements bàsics amb la passió de l'avarícia. Una, la misèria dels altres, i l'altra, el fet d'identificar la fortalesa pròpia a través de l'acumulació d'aquests diners que procedeixen de la misèria dels altres. Altres passions ens porta, doncs, a que l'amor propi és la fortalesa, que el risc és la fortalesa. En aquest cas, la fortalesa és aquesta mena de comptabilitat de la misèria dels altres.
Podríem dir que, des del punt de vista d'aquesta patologia, els germans Colery, que eren aquests dos germans als Estats Units, que els van trobar un totalment ofegat perquè se li havia caigut, diguéssim, una paret en tots els objectes que havien acumulat, i l'altre va morir perquè era sec i no es podia moure, i per tant el seu germà no li va poder donar l'aliment i per tant va morir, pues, va morir perquè no tenia condicions per poder viure en aquestes condicions, i que quan va anar a la policia de Nova York els va trobar que van trigar com dies per poder arribar fins als cossos de la quantitat de coses que havien arribat a acumular. No? Sí. Això és un ras d'avarícia.
Pot ser un
ras... Estableix una... Ho dic perquè aquests dos germans, a més, si no recordo malament, eren rics.
Sí.
No eren pobres.
Sí. Hi ha moments en què la prodigalitat, que és aparentment el contrari de l'avarícia, pot connectar amb l'avarícia, sense sortir d'Orson Welles, és el cas del ciutadà Kane, al final, que ell rememora el cas de Hearst, el magnat de la premsa americana, que, en efecte, és un multimilionari de dimensions nord-americanes, que en un moment determinat va acumulant objectes, compra castells sencers a Europa, i al final es acumula amb aquell castell de Sant Simeó que hi ha a Califòrnia, i ell viu rodejat de l'acumulació d'aquests objectes, moltes vegades sense obrir. Quan va morir Hearst, sembla que el castell de Sant Simeó hi havia una brutalitat, 5.000 o 10.000 caixes sense obrir. O sigui, ell únicament, en aquest cas, era el poder que li havia significat els diners de comprar cases, de comprar castells, de comprar obres d'art, jo diria de comprar cultures i de comprar èpoques. I aquí entrem, diríem, al cor negre més íntim de l'Avar. L'Avar té el convenciment no únicament de que s'està pertrechant a la seva fortalesa, sinó que ho està fent després d'adquirir els patrimonis, les cases, les cultures i les ànimes dels altres.
Com un forat negre.
Clar, perquè no oblidem que l'últim objecte de l'avarícia és comprar l'ànima. O sigui, l'avar viu de la satisfacció no únicament de xupar la sang del miserable, sinó de la creença que a través d'aquesta sang li està adquirint l'ànima. L'avar suprem és aquell que acumula ànimes, aquell que té les ànimes col·leccionades a casa seva. Aleshores, l'exemple que has posat tu és molt bo, però l'avar superior és aquell que es fa amb les ànimes del que té envoltant. No? Per això jo crec que Dante tenia amb un concepte tan terrorífic els avars i els col·locava en un dels cercles més profuns de l'infern. És curiós, avars i usurers anaven als cercles més profuns perquè jo crec que no és un atemptat únicament, diguem-li, contra el teu físic o contra la teva economia, per suposat, sinó que és un atemptat directe a l'ànima, és un atemptat espiritual. El que es busca és el teu esperit.
En aquesta línia, jo que ho he comentat molt per sobre en la introducció, que si nosaltres avui tinguéssim que sortir al carrer per encarnar la figura d'un avar, el món, diguéssim, teatral i el món del cinema, el món, diguéssim, fins i tot de la litúrgia, li té assignada una posició del cos, un rictus, una mirada, la típica imatge de les mans que s'estan frotant, no?, i que estan com ansioses de tocar i d'apropiar-se a l'objecte, no? És a dir, que és una passió que no solament té un impacte sobre l'ànima humana, sinó també sobre el seu físic.
Sí, no, clar, perquè l'avar, d'alguna manera, es converteix en la quinta essència d'això, del domini sobre l'ànima, i per això, des de l'exterior, l'avar és molt senyalat. Perquè tots nosaltres, en algunes circumstàncies, hem estat acusats per avars. No únicament econòmicament, sinó gent que ens vol, prendre l'ànima, que ens vol comprar a baix preu l'ànima, perquè l'avar el que fa és comprar amb un baixíssim preu l'ànima. I la societat està, en aquest sentit, molt dependent sempre d'un submón que està comprant a baix preu, a les professions, a la política, als sentiments. Per tant, l'avarícia és una gran simbologia de la condició humana i per això desperta també una agressivitat i una tolerància respecte a la venjança contra l'avarícia, que és el cas, per exemple, de Crim i càstig de Dostoievski, que és evident que és un càstig, però és un càstig que, d'alguna manera, veiem, no sé si amb bons ulls, però amb ulls no del tot dolents. O sigui, el càstig de l'avar jo crec que és dels càstigs que es veuen amb ulls més comprensius a la societat. Per què? Perquè el paper de l'avar a la societat és enorme. No és únicament aquest tipus que aquest usurer que li vas, segons les imatges literàries i cinematogràfiques, que vas a les 8 de la tarda quan està tancant la botiga i li vas empenyar
el rellotge,
o que sigui, que ho és, sinó que és una figura molt més general que d'alguna manera actua com a paràsit social i que actua sobre les ànimes de la gent. Això és evident.
Sí, aquest caràcter, diguéssim, d'absorció, no? És a dir, l'acumulació, diguéssim, de l'altre...
Clar, això, la figura correcta amb el terreny, diguem-li, de l'escatologia simbòlica seria el súcub, que és aquell dimoni que va xupant la sang, però l'objectiu és l'ànima. És claríssim, no?
Ja que aportes aquesta lectura que va més enllà del caràcter material, del símbol material que té la figura de l'avar, podem parlar d'una avarícia de poder, no? Mm-hmm. I em sembla interessant en l'àmbit, diguéssim, del poder, perquè gran part del segle XX ha sigut un segle d'avariciosos, no? Mm-hmm. És a dir, quan es parla, diguéssim, de l'expansió, no? Per exemple, del comunisme en el seu moment, del nazisme, del feixisme, i d'altres, diguéssim, intents que no són tant de conquerir espais com Alexandre Magne, sinó que es tracten, diguéssim, de, seguint utilitzant el terme, absorbir a l'espai de l'altre, quedar-se, no? Allò que deien els alemanys, a l'espai vital, no? Mm-hmm. És a dir, la política de la necessitat d'expansionar-se per anar acumulant més espai vital per poder sobreviure.
Amb una característica pròpia del que té la passió negra de l'avarícia. I és que, a diferència d'altres apassionats per altres passions, el que té la passió de l'avarícia ignora que la té. O sigui, jo no he conegut a cap avar que reconegués que fos avar. No n'he conegut ni un. És més, he conegut alguns avars que es creuen que són generosos. El que té la passió del joc, el que té la passió de l'erotisme, el que té la passió de la bellesa estètica, etc., abans o després sap que està malalt d'això, malalt entre cometes, sap que està... En canvi, he comprovat que una de les característiques de l'avar és que mai té una autoconsciència de l'avarícia. I això és el que ho porta amb una mena de remolí en què va amplificant contínuament la seva avarícia. Jo poso un exemple personal. Tinc dos coneguts. Un és un gran editor i l'altre és un conegut crític d'art. Únicament diré això, però no diré més característiques.
Jo com ja he detectat un.
Que amb els dos casos, siguent grans avars, es tenen pels més generosos dels homes. Però són avars, a vegades, fins i tot amb la inconsciència quotidiana de l'avar. Jo, per exemple, vaig saber que el primer dels que he anomenat era avar quan la primera vegada que vaig sortir amb ell, el cambrer va tornar el canvi d'una factura que havia pagat jo i ell va repartir el canvi de la factura. I jo no me'n vaig adonar aquella nit, però ell va repartir. Ho havia pagat jo, però ell va repartir en dos. Es va quedar la meitat del canvi. I en el segon cas, era un home que sistemàticament, quan es anava un grup d'amics a sopar o a dinar, al moment de portar la compta i partir, ell agafava la factura, partia i s'excluïa com un dels integrants que havia de dividir la factura. Per tant, eren gestos automàtics d'avarícia que ocultaven realment una personalitat d'avar. Però en cap dels dos casos, mai els he sentit una sola paraula que denotés una autoconsciència d'avarícia.
Durant les quasi bé trentena de passions que hem anat tractant al llarg de tots aquests programes, hi ha un element que és una constant, que és el factor de la paradoxa, no? I hem comentat moltes vegades que bueno, que l'amor, a l'hora que il·lumina, et treu la visió, no? Et fa no veure amb nitidesa allò que tu estimes. I en el cas d'aquesta passió, el que veiem és que el fet d'acumular-ho tot implica alhora no tindre res.
No, és evident que és autodestructiva. Totes les passions, la trentena de passions llargues que hem anat parlant aquí, totes, i això ho vam dir des del primer dia, tenen una vessant autodestructiva, a no ser que, precisament a través de l'autoconsciència de la passió, tu arribis a controlar la pròpia desmesura i a confrontar-te allò, aquell concepte que hem citat tantes vegades dels grecs, que és la híbris, no? La desmesura que et portarà a la destrucció. Però en alguns casos, com el que estem comentant avui, com no existeix mai aquesta autoconsciència, jo pronostico que no hi ha possibilitat de conversió per un avar. No hi ha cap possibilitat. Així com un ludòpata, un dominat per la passió del joc, podria ser que ell mateix... És difícil sempre, eh? Però podria ser que ell mateix arribés a conèixer suficientment com per desviar una mica la seva trajectòria. En el cas de l'avarícia, no, perquè ell, l'avar, veu tots els seus moviments com a virtuts. Cuidado, perquè és molt propi de l'avar ser al mateix temps de mentalitat moralista i puritana. Per tant, convençut de que la seva conducta és la millor de les conductes i que d'alguna manera obeeix la millor de les doctrines i el millor dels dogmes. Per tant, l'avar moltes vegades es veu com un benefactor de l'espècie humana, de la condició humana, com un filàntrop. L'avar, el que és impossible de curar amb l'avar és que ell es veu com un autèntic filàntrop. Ell no té cap consciència de que l'avarícia és una bomba de rellotgeria a l'interior de la societat.
Fem un exercici. Un avar que ha acumulat moltes riqueses, que parlo de riqueses materials, un dia, per una sèrie de fets, pot ser especulatius, pot ser perquè algú li roba, ho perd tot. Tot allò que ha anat a acumular. Què queda de l'avar? Tornar a començar?
No pot tornar a començar, perquè l'avar, per naturalesa, a mesura que acumula, no té la capacitat de disfrutar-ho. O sigui, l'avar no disfruta. O sigui, ell no acumula per comprar plaers, perquè aleshores no estaríem parlant de l'avar. No, sí. Estaríem parlant del depredador, estaríem parlant d'una altra figura. No? Però l'avar no acumula per comprar plaers, sinó acumula per salvar la seva ànima. Compra les ànimes dels altres per consolidar la salvació de la seva ànima. En cap moment disfruta, en cap moment té plaer. Si arriba la circumstància que perd la riquesa, que ha anat acumulant lentament com la formiga, ell no està en condicions de començar de nou. La seva única sortida és el suïcidi, la seva única sortida és la mort. Perquè, esclar, l'avarícia és com tot un procés vital molt important i molt... no està, jo crec, personalment, crec que no està en condicions de començar de nou. I em dóna la impressió, potser tu has llegit o has vist, que cap pel·lícula o cap obra literària ha plantejat una barca, havent-se tornat pobre, torna a començar, no? Una barca que de sobte perd el que és la raó de ser, es destrueix. Ell ja s'està autodestruint moralment, però com no ho sap, com perd la riquesa, es destrueix físicament.
Hi ha escriptors dels quals se'ls ha dit que, per la seva conducta vital, alguns del nostre indret, catalans, eren avars, no? I resulta interessant observar que amb un d'aquests escriptors que se li va donar aquest títol, Josep Pla, no? Va ser un autor que va fer 30.000 pàgines escrites, no? Com una acumulació també de pàgines i pàgines i pàgines i pàgines i pàgines, delicioses moltes d'elles. En l'àmbit, diguéssim, del fet de la creació, la hiperproducció, que algú podria considerar que és un tema de tindre molta capacitat de feina, això es deia, per exemple, de Picasso, no? Que tenia una persona convulsiva a l'hora de crear, és a dir, que creava en tot moment, era un creador les 24 hores del dia. Pot haver-hi també una patologia de l'art amb la mesura que no deixa espai en els que venen darrere per poder cobrir aquests espais de creació que l'altre li ha tancat, no? Sobretot des del punt de vista del que diríem l'originalitat.
Jo crec que en el cas, per exemple, de Josep Pla, l'avarícia famosa o la tacanyeria famosa de la que s'ha parlat formava part de la
llegenda
i de la mentalitat camperola, pagesa, d'ell, que de la qual també s'ha referit molta gent. És cert que el Josep Pla fins i tot arribava a escriure al marge de les fulles que estava per aprofitar el paper.
I la lletra era molt atapeïda.
Sí, però al mateix temps va ser pròdic en pàgines i pròdic en paisatges, en viatges, fets i no fets, però que ell va transformar en viatges de la imaginació. Per tant, jo no ho posaria...
No ho deia tant pel Pla, que jo no el considero un avar, faltaria més, sinó pel fet de que es creen, a través, diguéssim, de la visió dels altres, externa dels altres, estereotips que fa que un escriptor, en aquest cas, pues, sigui assenyalat com avar. Però ho deia també pel fet de la quantitat. També podíem parlar, per exemple, del Julian Green, no? Un escriptor que va fer infinitat, diguéssim, de quaderns de la seva vida. Fins i tot jo crec que estem parlant de 10 o 12 volums, no? Que va portar un dietari fins a la seva mort i que per llegir-te l'obra de Julian Green necessitaries probablement una vida, no?
Amb això jo et puc contestar amb coneixement de causa, perquè jo també hi he escrit molt, però molt. Molt més del que pensava que escriuria quan vaig començar a escriure. I això és un procés a vegades irrefrenable i que també va a cicles. Jo, al llarg de la meva vida, al començament escrivia menys i després, quan semblava que hauria d'haver escrit encara menys, és quan em vaig començar a escriure molt, i jo he escrit mils i mils de pàgines, però això no crec que tingui que veure ni amb l'avarícia ni amb la prodigalitat, sinó que té que veure amb una mena de necessitat de comunicar-se amb l'existència o de comunicar-se amb la naturalesa humana i no humana, i que, d'alguna manera, sempre estàs insatisfet del grau de comunicació que has aconseguit. És a dir, que busques explorar i busques establir ponts amb aquesta existència, amb aquesta naturalesa, i mai en tens prou, no? O sigui, hi ha autors que sembla que amb un llibre en tinguin prou, com Salinger, que sí. I hi ha altres, com Montaigne, o com Balzac, o com Pla, o que necessiten realment, o Tolstoi, o grans escriptors. Hi ha grans escriptors amb les dues característiques, no? Però jo no crec que tingui que veure amb l'avarícia. I respecte al que deies dels tòpics que afecten a les comunitats, per exemple, en el cas dels catalans, jo crec que als catalans se'ls aplica un cliché genuí, que és que el sur acusa amb el nord de
laboriós.
De laboriós, avar, etc. Sí, sí. I com, esclar, Catalunya és oriental, és llevantí, des del punt de vista d'un gallec. Al mateix temps, pertany a Occident des del punt de vista d'un eslau. És el sur del nord, el nord del sur, etc. Doncs depèn. Però no tinguis cap dubte que aquesta aplicació d'esquemes també es fa a Alemanya, també es fa a França, també es fa a Gran Bretanya,
sí, sí, sí.
Els escocesos també són avars, els anglesos també són avars, depenent d'altres, és a dir, es fa a Itàlia, per un calabrès, un milanès és avar, és una cosa que té a veure amb el clima i té a veure probablement en que el catolicisme més exuberant ha sigut pròpiament meridional i, per exemple, Catalunya o el nord d'Itàlia o França en part, encara que hagin sigut tradicionalment catòlics, han estat tocats per corrents espirituals, diríem, entre cometes, nòrdiques.
Que protestant.
Que portaven a una més gran
austeritat
i cant de l'austeritat. Sí. Perquè moltes vegades el que els països, podríem dir, catòlics exuberants, barrocs, acusen amb els altres d'avarícia, és purament una austeritat que pues en aquests moments seria molt elogiable respecte a la relació amb la naturalesa, amb les matèries primes, etc. Des d'un punt de vista llevantí valencià, per exemple, un noruec, un suec, etc., tots són avars, però en realitat són austers. Jo, que tinc força admiració pels països nòrdics, jo no crec que siguin avars, en absolut. Són austers, tenen una relació austera amb l'existència. I en aquest sentit, per exemple, a la pròpia tradició catòlica, depèn dels casos. Jo crec que tot allò que està relacionat amb el franciscanisme és d'una gran austeritat, perquè és una relació amb la naturalesa austera. I, en canvi, tot allò que està vinculat doncs, amb els dominics, amb la Inquisició, etcètera, és exuberant. Perquè és...
Ara que has tret el tema, diguéssim, de la religió aplicada, diguéssim, aplicada, o en relació a l'avarícia, hi hauria una relació, ho estic improvisant, no ho he pensat gaire, però m'has fet pensar entre la gula i l'avarícia?
Jo crec que l'avarícia és més negra. La gula és una passió que aquí en part vam comentar al parlar del menjar sí. i del beure. És una passió en la qual es dona més autoconsciència per part del que està... I després és una passió que porta a tants estats de fragilitat que no desperta els mateixos sentiments i les mateixes connotacions que l'avarícia. Per exemple, tornant a l'anterior, un típic motiu o tòpic del sur catòlic europeu respecte al nord és que la usura i l'avarícia van donar lloc al sistema financer i al sistema bancari a partir del Renaixement. I és veritat, el protestantisme en gran manera va treure culpabilitat el que era el préstec amb interès i va donar lloc a...
En els catòlics estava prohibit.
Clar, això es podia fer. Exactament. Sí. Però al mateix temps, amb els catòlics no estava prohibit, per exemple, mantenir que els terratinents mantinguessin en estat de misèria els seus latifundis, com es veia a Extremadura, Andalusia, etcètera, etcètera. O sigui, que aquí estem confrontant dos servituds diferents. O sigui, la servitud del nord, que ratlla amb l'usura, i la servitud del sur, que ratlla amb la justificació gairebé, diríem, classista de la misèria. Classista i religiosa de la misèria.
En l'àmbit, diguéssim, de les societats modernes, dèiem abans que, clar, no és massa visible ara a l'avar perquè hi ha un nivell d'opulència parlo d'Occident, en aquest cas. I tu deies una cosa molt interessant quan deies és que hem de situar-ho en els àmbits on es dona la misèria, no? On hi ha identificat, diguéssim, aquesta misèria. Parlàvem també del tema dels tòpics amb els pobles. Hem parlat, diguéssim, del cas català en relació a ser tacanyos, a vigilar molt el que es diu popularment la pela, no? És a dir, que, com et diuen des d'altres indrets de l'estat espanyol, però no hem parlat, i potser valdria la pena per anar concloent aquesta passió, del poble que ha sigut diguéssim, d'alguna manera, afectat més decisivament pel tema de l'avar, fins al punt que hi ha una enorme iconografia pictòrica, pictòrica satírica sobre aquesta figura, que és el del jueu.
Però això està, jo crec que fins i tot està molt estudiat, sobretot per la historiografia del segle XX, el moment en què comença l'atribució col·lectiva a molts jueus de l'usura, mm-hmm. i és un moment que són estigmatitzats pels cristians.
Mm-hmm.
O sigui, no, tu llegeixes la Bíblia, que és el document que registra la història mítica dels jueus, i no trobes particulars casos d'avarícia. N'hi han, com n'hi han en tots els mites. Però també trobes casos de prodigalitat, Salomó, etcètera, sí, sí. etcètera. Trobes tots els casos possibles.
I generositat.
I generositat. Sí, sí, sí. El moment en què els jueus, com a minories situades al cor de l'Europa cristiana, comencen a tenir un cert monopoli, per exemple, del capital financer urbà. Perquè, és clar, són recluïts a les ciutats, no se'ls deixa treballar al camp, etc. Aleshores, se suposa que ells tenen els diners per deixar...
Com a mecanisme...
Clar.
Sí, sí, que és una mica, en el cas, diguéssim, del Mercader de Venècia de Shakespeare, es veu clarament... I, bueno, i quan vas a Venècia i vas al barri que era el gueto, el terme del gueto, estaven allà aïllats.
No? Aïllats,
no? Aïllats. I aquells homes vivien de fer transaccions que els cristians no podien fer, bueno, els catòlics no podien fer perquè estava prohibit.
No, vivien aïllats i, a més, no podien sortir del gueto. Per això a Venècia, la zona del gueto, hi ha els edificis més alts de Venècia, perquè estaven acumulats, una sobresaturació, i això a totes les ciutats europees. I aleshores és precisament en plena edat mitjana que comença el tòpic del jueu avar, perquè està relacionat amb això. O sigui, primer se'ls margina com a assassins de Crist, d'acord amb la mitologia cristiana, i una vegada els tens marginats i recluïts als guetos urbans, sense possibilitat de tenir camps, i amb el domini de diverses coses, entre ells l'alfabetisme, perquè estan alfabetitzats, poden llegir, poden escriure, i tenen diners, aleshores, és clar, se'ls estigmatitza als guetos. I així progressivament pues, comença la imatge del jueu, com a, o del poble jueu, com el poble col·lectiu que detenta l'avarícia. M'agradaria conèixer la història dels jueus, per exemple, a la part àrab, del Magreb o a l'Orient Mitjà, etc., si també van estar estigmatitzats en aquesta direcció o no. Però jo crec que on van tenir una pitjor convivència els jueus va ser a l'Europa cristiana, més fins a la creació de l'Estat d'Israel. Esclar, això va canviar totes les coses. Però fins a la creació de l'Estat d'Israel, a l'Europa cristiana hi ha continuat ràtzies perquè se'ls identifica amb un poder obscur. I aquí tornem al que jo deia al començament. Aquí, amb aquest poder obscur, queda molt clarament manifestat que de l'avar s'espera que no únicament es quedi els teus diners, sinó que es quedi la teva sang i finalment es quedi la teva ànima. Mm-hmm. I per això a la literatura antijueva o a les anècdotes antijueves de la literatura europea ha estat tan connectat el jueu amb, evidentment, amb el tema dels diners, però també amb el tema de menjar nens cristians en banquets clandestins, dins d'una tenebra irrefrenable, i amb el tema de, finalment, comprar l'ànima. Com si fossin, d'alguna manera, delegats o subdelegats de Mefistòfil.
Molt bé. Rafael, nosaltres, per no ser avar amb el temps, diguéssim, dels nostres oients, ho hem de deixar avui en aquest punt i ja tindrem ocasió de seguir explorant altres passions en els propers programes.
Perfecte, gràcies. Bona tarda.
Gràcies.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Fragment Editorial fa 10 anys i ho celebra amb una trobada amb els autors i els lectors. El 20 de maig, vine al Fòrum Fragmenta. Més informació al web fragmenta.cat.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin.
Lluc 6:31.
Petit concert de nit. Nessun dorma. Ària de l'òpera Turandot, de Puccini, pel tenor Josep Carreras. Sevilla, del Béniz, per a l'Irio Díaz de la guitarra amb els solistes de Zagreb. Largo al factotum, ària de l'òpera El barber de Sevilla, de Rossini, per Thomas Hampson, baríton.
La 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 Largo fa coronam della città, largo. La 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 la. Resto bottega che la mangia, resto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. E un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Forza decisivo per l'Italia, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronto far tutto la notte e giorno, se me l'importo in giro sta, mille cuccagne per un barbiere, mi capi dove le non si fa. Raso di pettini, lanci di forbici, calmi con ballo, tutto qui sta. Lanci di forbici, raso di pettini, calmi con ballo, tutto qui sta. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere. Con la donnetta, la la ran l'era, con il cavaliere, la la ran la, la, la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere, di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, ora sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro. Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che furia, solo è la volta del carità, del carità, del carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro, sono qua, ehi, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto processino sopra i fulmini, sono padrone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il fantotum della città, sono il fantotum della città, della città, della città, della città.
Petit concert de nit.